El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La pandèmia ha suposat alguns canvis en el dia a dia de tots plegats, però una de les que ha quedat més evident, més enllà de les mascaretes a la sanitat i el transport públic, és el teletreball. Són força els treballadors, especialment del sector públic i de les grans empreses, que mantenen unes hores de feina des de casa en major o menor mesura. De fet, el govern espanyol va legislar el mes de setembre a l'entorn del teletreball, establint què ha d'assumir l'empresa i què ha de recaure en el treballador. En les darreres hores s'ha donat a conèixer també una sentència judicial que estableix que es considera accident laboral la caiguda d'una dona al lavabo de casa seva en hores de teletreball. Avui al cafè de la ràdio volem abordar aquesta realitat, primer conversant amb l'advocada laboralista Lourdes Ortuño. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Bon dia.
Comencem pel principi, per posar una mica les bases a tot plegat. A hores d'ara i per la legislació que tenim i la jurisprudència que hi ha a l'entorn, diríeu que el teletreball està prou regulat?
Bueno, jurisprudència encara no en tenim. Tenim sentències de primeres instàncies, de l'Audiència Nacional, alguna cosa, dels tribunals superiors, però jurisprudència com a tal encara en manca. Està legislat? Home, està molt millor legislat que fa uns anys, però encara hi ha buits i hi haurà interpretacions. És a dir, encara no sabem ben bé com funcionarà aquesta llei, com qualsevol altra que treuen. És a dir, encara ens falta recorregut, tot i que fa un any que està en vigor.
I arriben moltes demandes, moltes preguntes sobre aquesta qüestió?
Bueno, algunes, sí, és un tema interessant, que bueno, els treballadors volen saber els seus drets, les empreses també volen saber les seves obligacions, però diria que a hores d'ara, la gent que ja va començar amb el teletreball a l'època Covid, doncs ja s'han adaptat i ja està tot regulat i pactat i amb contractes escrits, etcètera, etcètera, i la gent s'ha adaptat. Jo crec que està força apamat ja, per part de les empreses i per part dels treballadors.
Quines són les qüestions, però, que generen més dubtes o generen més complicacions?
Sobretot pel tema de la flexibilitat horària, les despeses, les compensacions, perquè, clar, la llei ho va deixar obert, lo de les compensacions, i s'havia d'arribar a acord entre empresa i treballador i ho deixaven pels convenis col·lectius. Clar, els convenis col·lectius s'han començat a fer ara i al principi no se sabia quan s'havia de pagar la despesa i era difícil el càlcul perquè no hi havia una manera de calcular-ho. Potser és la cosa que, fins que no han començat a haver-hi convenis que han fixat un import per la compensació del teletreball, per la despesa que representa pel treballador d'internet, etcètera, etcètera, potser és el que més ha generat aquest tipus de problemes, i sobretot les hores de disponibilitat, les hores de treball, depenent del sector, és el que més consultes ha generat.
Anem a situar-nos una mica i a situar què és el que sabem o què és el que està escrit per llei. Quins són els deures dels treballadors que fan teletreball? És a dir, quan fem teletreball, per exemple, podem posar una rentadora, podem atendre els nens, podem sortir un moment a comprar. Què és el que diu la llei?
Bueno, la llei el que diu és que tenim dret a un horari flexible sempre i quan ho haguem pactat amb l'empresa. És a dir, és un dels requisits que ha d'haver-hi a l'acord marc, perquè s'ha de pactar per escrit com funcionarà el teletreball, d'acord? Aleshores, si tu ho tens pactat, és a dir, no és el mateix un treballador que fa una atenció al client que té un horari fixe i ha d'anar rebent trucades, per exemple, aquí no podríem posar rentadores ni cuidar nens, que un administratiu que ha de fer X feina al dia, no?, i treure uns resultats. Aquí sí que podria atendre nens, posar rentadores, etcètera, etcètera. Depèn del que s'hagi pactat. És a dir, la llei diu que hi haurà dret a un horari flexible sempre i quan estigui per escrit aquest pacte en l'acord marc entre empresa i treballador.
Podem fer gestions personals, podem moure'ns, quines opcions tenim en aquest sentit?
Dintre d'aquest acord també s'ha de dir on es prestarà serveis, no? Però sí que és veritat que hi ha molta flexibilitat, tu pots treballar des d'on te vulguis sempre quan facis la teva feina, l'empresa no et pot obligar que siguis un lloc concret, tot i que es pot fer l'avaluació de riscos laborals sobre el lloc de treball i a casa teva ja estaràs obligat a que el servei de prevenció entri, però les empreses a la pràctica no s'hi estan ficant, És a dir, mentre surti la feina, a menys que sigui una feina que sigui que realment has d'estar les 8 hores o 4 o la jornada que tinguis pactada davant d'un ordinador fent alguna cosa, en principi és bastant flexible. De fet, les empreses poden establir mesures de control per veure quantes hores s'ha connectat el treballador, quina feina ha fet, com ho ha desenvolupat, i el treballador també ha de fer el registre de la jornada igualment. És a dir, que si fa pauses per posar una rentadora, cuidar nens o fer gestions personals, haurà de registrar aquesta jornada com a pausa i després seguir treballant. El que ha de fer és la jornada efectiva que té pactada per contracte. No canvia gaire.
Per tant, l'empresa ens pot controlar. Com ens pot controlar? Què és el que ens pot demanar per controlar i certificar que estem fent bé correctament la nostra feina?
Bueno, pot monitoritzar. Ah, exacte, el teu ordinador i veure si estàs treballant o no, a quina hora estàs connectat o no. Pensa que quan tu estàs teletreballant normalment et connectes als servidors de l'empresa. Per tant, saben si s'està treballant o no en aquell moment. El que sí que s'ha de fer és avisar el treballador que s'està fent aquesta acció. De que està sent monotitit... Bueno,
això, controlat.
Sí.
I en aquest sentit, clar, aquesta monitorització de l'ordinador que dèiem ara, clar, moltes vegades, quan es fa teletreball a casa, a vegades es fa amb els propis materials que tinguin els treballadors a casa, els seus ordinadors...
No. Això ho ha de proporcionar l'empresa, eh? O sigui, tot el que són els equips i les eines per teletreballar els ha de proporcionar l'empresa. Una altra cosa és que el treballador digui: no, mira, és que jo prefereixo la meva cadira ergonòmica, prefereixo la meva pantalla perquè és molt millor que la que em proporcioneu, tal, 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 i servir un pacte de compensació d'aquesta despesa, que això també ha passat. Però és perquè el treballador prefereix. Però l'empresa està obligada a proporcionar tots els equips necessaris per desenvolupar la feina.
Independentment de les hores del dia que sigui?
Independentment. Home, pensa que el teletreball és sempre que sigui més del 30% de la jornada efectiva del treballador. És a dir, si tu teletreballes un dia només, no es considera teletreball. A efectes legals, a efectes de tots aquests drets i deures. Ara, si en tens un i pico, doncs llavors ja sí.
És a dir, hi ha d'haver un límit d'hores perquè es pugui considerar que realment l'empresa t'ha de fer, t'ha de cedir per dir d'alguna manera tot aquest material o t'ha de deixar tot aquest material, no?
30% de la jornada, sí.
D'acord, perfecte. I llavors, a partir d'aquí, els deures dels treballadors, parlàvem han quedat clars, els drets dels treballadors, dèiem, aquesta part del que et puguin subministrar, per dir d'alguna manera, tot aquest material que tu necessitis per treballar, però també volia preguntar també, per exemple, què passa amb el tema dels subministraments o les despeses?
Doncs les despeses és això, es pacta entre empresa i treballador, quant costa, no?, la part proporcional d'internet, de llum, etc. Però ja hi ha molts convenis, clar, com que això ja fa més d'un any, hi ha molts convenis que ja han començat a establir la compensació de despeses. Perquè et facis una idea, està entre 23 i 55 euros, jo n'he vist algun de 60, al mes per compensar això, les despeses del treballador.
Per tant, doncs, s'han de buscar també aquests mecanismes. Una altra pregunta que li volia fer: qui decideix si podem fer o no teletreball? És a dir, el treballador pot imposar fer teletreball o l'empresa pot imposar-li al treballador fer teletreball?
En teoria no. En teoria és voluntari. Però sí que és veritat que van modificar un article de l'Estatut dels Treballadors, el 34-8, que si tu tens necessitat de teletreballar i ho pots justificar perquè tens cuidador de menors, perquè tens gent gran, perquè tal, aleshores l'empresa està obligada a donar-t'ho. De fet, ja hi ha sentències sobre això. És a dir, és voluntari i reversible per les dues parts, per llei, però sí que és veritat que si tu tens una necessitat especial de teletreballar, l'empresa està obligada a donar-t'ho, sempre i quan sigui possible pel teu lloc de treball. Evidentment, un mecànic no pot teletreballar, però un lloc de treball que sí que sigui adaptable a teletreballar, sí. De fet, hi ha una sentència d'una empresa d'aquestes de trucades amb una plantilla de 700 que els van dir que havien de tornar, un call center, i una treballadora, emparant-se en aquest article nou modificat de l'Estatut, va demanar teletreballar. L'empresa li va dir que no i ha guanyat el judici. Saps? I l'empresa és l'única treballadora que teletreballa de tota l'empresa, amb una plantilla de 700. És a dir, que sí que hi ha certa obligatorietat sempre i quan pues, tinguis fills menors o cuidador de grans o el que sigui, sempre que reuneixis uns requisits.
Per tant, hi ha casos, no?, en aquest cas, doncs, que sí que es podria entendre, però s'ha de justificar, no? I l'empresa et pot obligar a fer teletreball?
No, és voluntari. A menys que hi hagi un risc o estigui justificat que hi hagi teletreball. No et pot obligar a teletreballar.
T'ho dic perquè hi ha empreses que estan desfent-se d'oficines, no?, i que estan doncs, pràcticament dotant de molt poc espai físic, no?, i apostant per al teletreball al màxim, no?
Sí, però aquí han arribat acords amb els comitès d'empresa, els delegats de personal, i han negociat aquest fet, d'acord, i el treballador hi ha estat d'acord. Si el treballador no hi està d'acord, pues s'haurà de veure si l'empresa té la justificació diferent suficient com per implantar aquesta mesura, perquè l'empresa té el poder de direcció i, per tant, si considera que l'estalvi d'oficines i de recursos i tal, i que el teletreball funciona, també ho podria imposar, sempre i quan els treballadors, si els treballadors no estiguessin d'acord, ho volguin d'impugnar, i aleshores al final serà un jutge qui determinarà si hi ha causa o no.
Clar, una altra de les coses que es parlava sovint respecte al teletreball era què passava, per exemple, a nivell de remuneració, amb l'accés als plusos, a les responsabilitats. Encara que estiguem teletreballant, hem de tenir les mateixes opcions?
Bueno, l'Audiència Nacional ha dit que algun plus pues, no és d'obligat de pagament, perquè, clar, per exemple, el plus transport, no? El plus transport està pensat perquè el treballador es desplaci a l'empresa. És a dir, que si no es desplaça, ja se li està compensant el teletreball, aquest plus potser no tindria massa sentit. Tot el demés, les condicions salarials, horaris, drets, dret a la formació, dret a la promoció professional, dret a assistir a les reunions dels comitès d'empresa, tots aquests drets segueixen estant encara que siguis a casa full time.
Val. Per tant, en principi no et podrien negar cap plus de responsabilitat per molt que tu fossis l'única persona de l'empresa que estiguessis fent teletreball.
No, no, en absolut. No t'ho poden negar. El salari és intocable. No et poden treure cap plus. Només de forma excepcional el que t'he dit, el plus transport. Val? O si t'estaven pagant quilometratge, doncs ja no te'l pagaran perquè no t'estàs desplaçant. Saps?
Doncs moltíssimes gràcies a la Lourdes Ortuño, advocada laboralista, per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio i haver-nos ajudat a situar tota aquesta qüestió a l'entorn del teletreball. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I seguim parlant de teletreball perquè en les últimes hores s'han conegut els acomiadaments que ha comunicat via correu electrònic el nou propietari de Twitter, una realitat que posa damunt la taula quina és la capacitat de reacció dels treballadors que fan teletreball i, per tant, treballen sense conèixer els seus companys i sense poder-se unir, per exemple, per dur a terme determinades actuacions. Per això avui al Cafè de la Ràdio volem fixar-nos en els drets dels treballadors i fem conversant amb el Jorge Moraleda, responsable de negociació col·lectiva de Comissions Obreres. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Com està afectant el teletreball a l'organització laboral de les empreses? Estan notant dificultats i problemes pel fet que els treballadors estiguin, per dir d'alguna manera, més dispersos?
Bueno, en principio, el teletrabajo siempre hemos considerado que podía ser un riesgo precisamente para eso, para la función de organizar a los trabajadores de manera colectiva, pero es cierto que con las nuevas herramientas, los correos electrónicos, la posibilidad de comunicar también vía redes sociales, de informar de esta manera, no está siendo un grave problema. Y por lo tanto, estamos reinventándonos y buscando las formas de efectivamente tener contacto y poder seguir representando de manera adecuada a las personas trabajadoras.
Per tant, s'estan buscant mecanismes per tal de mantenir aquesta organització dels treballadors en aquests contextos, no? Clar, perquè, per exemple, hi poden haver comitès o delegats de personal en empreses que pràcticament majoritàriament fan teletreball?
La normativa no se modifica por la forma de organización del trabajo. O sea, las leyes y que permiten la posibilidad de tener representantes de los trabajadores no se ha modificado y, por lo tanto, en función del número de trabajadores, si la empresa tiene más de 6 trabajadores, puede tener representantes legales sin ningún tipo de problema. No es una condición el estar físicamente en el centro de trabajo para tener representantes. No es un problema.
Claro, repasábamos la situació, no?, d'aquests acomiadaments a Twitter. Llegíem, per exemple, informacions a les xarxes socials sobre persones que deien és que no conec els meus companys de feina, no sé ara què puc fer, acabo de rebre aquest correu electrònic i no sé què puc fer. Els han arribat situacions d'aquestes al sindicat de persones en context de teletreball que s'han acomiadat i que no sabien com reaccionar davant d'aquesta situació?
A ver, en principio la situación de personas que han sido despedidas en teletrabajo, ahora mismo no tengo datos de cuántas, digamos, requerimientos hemos podido tener por parte de personas que se han visto en una situación de despido en una situación en la que efectivamente no conocían prácticamente a nadie de la compañía. Nosotros, en el caso concreto de Twitter, además, a través de nuestro propio secretario general confederal, Unai Sordo, hemos puesto a disposición de las personas trabajadoras de esta compañía los recursos del sindicato para asesorarles y acompañarles en este proceso con un despido que ha sido seguramente desde el punto de vista de la normativa española, absolutamente ilegal, fuera de toda norma y en unas formas que no son las que se pueden hacer en este país. Entonces, bueno, seguramente las diferentes culturas que hay desde el punto de vista del derecho del trabajo en Estados Unidos y en España han hecho que esa situación se vea de esa manera, y hemos puesto los recursos del sindicato a disposición de aquellas personas que efectivamente quieran tener un asesoramiento adecuado y eficaz.
Ara repassàvem una mica les normatives legals, no?, que hi ha a l'entorn del teletreball a través de les diferents legislacions que s'han elaborat sobre aquesta qüestió. Fins ara diria que s'estan complint amb les normes i que les empreses doncs estan complint amb allò que s'ha estipulat a través d'aquesta normativa a l'entorn del teletreball?
Hay claroscuros, vamos a dejarlo ahí. En muchas de las empresas lo que se ha hecho es llegar a acuerdos colectivos, ¿no? De acuerdos colectivos en los que se han tenido en cuenta pues los diferentes aspectos que recogía la norma y aquellas cuestiones que la propia norma, que son más de 23 llamadas que dice que hace la ley de teletrabajo a la negociación colectiva, y por lo tanto se han podido regular las condiciones y en qué términos, ¿no? Desde el punto de vista de equipamientos, desde el punto de vista de gastos generados. Pero luego sí que es cierto que hay un grupo de empresas o un conjunto de trabajadores que no han tenido la posibilidad de hacerlo mediante acuerdos colectivos en el ámbito de las empresas porque no tienen representantes o simplemente porque la empresa no ha querido hacerlo, que puede ser que sí que se estén vulnerando algunos de los derechos. Esto está claro. O sea, en el momento en el que no hay un control por parte de la representación legal de cuáles son las condiciones y las situaciones en las que se da ese teletrabajo, efectivamente existe mucho mayor riesgo de que no se estén compensando de manera adecuada los gastos o de que no se esté equipando de manera adecuada las personas trabajadoras, etcétera. O sea, efectivamente hay un riesgo evidente.
I en aquest sentit, la part, diguéssim, on hi ha més problemàtiques, per dir d'alguna manera, és en aquesta compensació de despeses i de elements necessaris per poder treballar?
Mire, se está llegando a acuerdos colectivos donde realmente esa compensación de gastos no está siendo un lastre para que una empresa realmente implemente el teletrabajo. Este no debería de ser la excusa. Donde hay representación legal, se está llegando a acuerdos adecuados y no debería de ser la excusa. Yo creo que la excusa está en otras cuestiones. La excusa está en toda una burocracia respecto al tema de la necesidad de hacer un contrato individual con cada una de las personas o en otras cuestiones relacionadas con el derecho que da la ley a la flexibilidad horaria en un país donde pues hay ciertas reticencias a aplicar determinadas herramientas en poder de los trabajadores, como es la flexibilidad del horario de trabajo. Yo creo que hay otro tipo de cuestiones relacionadas con la norma que no son los gastos.
Clar, i en aquest sentit, una altra de les qüestions de les que s'havia parlat molt al principi, sobretot durant el gruix principal de la pandèmia, quan es començava a aplicar el teletreball, era la dificultat de desconnectar, no? El fet d'estar a casa treballant generava aquella sensació de treballar 24/7, no? De costar molt desconnectar, d'ara ho faré, després ho faig, i d'acabar treballant moltes més hores al dia de les que es treballaven quan es treballaven directament des de l'empresa. En aquest sentit, creu que s'ha posat fil a l'agulla també per canviar aquesta qüestió?
De la mano de los acuerdos de teletrabajo han venido también muchos acuerdos de desconexión digital en las propias empresas, con lo cual esto también se está regulando en el ámbito de las empresas, en los convenios colectivos sectoriales, y poco a poco se va regulando de una manera, digamos, colectiva esta situación, ¿vale? Pero sí que es cierto que el teletrabajo no deja de ser un riesgo por la dificultad que existe entre diferenciar entre el espacio laboral y el espacio familiar o el espacio personal. Efectivamente, hay fronteras muy difusas que pueden generar una situación de no desconexión del trabajo. Y son situaciones que se deben de intentar controlar siempre dentro de el respeto a la intimidad de las personas dentro de su espacio del domicilio habitual. Entonces, hay también ciertas dificultades de intervención, ¿no?
I en aquest sentit, què més caldria seguir regulant o què caldria seguir treballant i seguir abordant a l'entorn del teletreball per tal d'establir un marc legal que protegeixi més els treballadors?
Yo creo que el marco legal en este momento protege suficientemente a los trabajadores. No sé si hay que hacer uso del marco legal, evidentemente, si se están vulnerando derechos. Pero la norma en este momento no sería el problema. Toda la norma es mejorable. y toda norma puede ser más concreta en la concreción de esos derechos. Pero en términos generales, la norma no sería el problema fundamental. El problema fundamental es el ejercicio del derecho, es decir, que cuando se vulnera, puedas o tengas una tutela judicial efectiva y puedas acudir a donde debes de acudir para reclamar que se están vulnerando esos derechos. Muchos de los problemas que tiene este país no es solo un problema de normas, sino de cumplimiento de la norma y de la eficacia de los juzgados y de las herramientas que tienen las personas trabajadoras para reclamar esos derechos.
Per tant, al final el camí també és, suposo, coneixença, no? També per part dels treballadors, també de quins són els seus drets quan fan teletreball des de casa.
Sí, és evident. En moltes ocasions és molt probable que aquelles persones que no tengan una representació legal de los trabajadores en su centro de trabajo, en su empresa, les sea o tengan más dificultad para conocer bien esos derechos. ¿Vale? Esto es cierto.
Doncs hem abordat aquesta situació conversant avui amb el Jorge Moraleda, responsable de negociació col·lectiva de Comissions Obreres. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que tinguis un molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.